Ara toca parlar de ciència i tecnologia. Perdoneu, avui és el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència. Un tema que ens toca una mica de lluny, perquè aquí només en Joan ha fet una carrera científica, ciències ambientals,
nostre ambientòleg de confiança, entre cometes.
Que se'n va al teatre.
Els altres venim més del món de les lletres, si és que venim d'algun lloc. En tot cas, avui hem convidat a l'estudi tres noies que triomfen en àmbits com l'enginyeria aeroespacial i la microbiologia. Abans, però, ens posarem una mica en el context. Cèlia.
Sí, com deia Roger, avui és el Dia Mundial de les Nenes i les Dones en la Ciència, que se celebra des del 2015.
Ah? I algú t'indica que hi hagi un dia concret per recordar l'aportació que les dones han fet a la ciència. Algú va malament.
És una mica preocupant i la cosa més preocupant és que durant molts segles s'hagi invisibilitzat. Precisament, aquest últim mes ha sortit un nou corrent que es diu Efecte Matilda. N'heu sentit a parlar?
Ai, sí que em sona, eh?
Mireu.
Ho he vist a Twitter, sí.
Per resumir-ho, s'ha difós un vídeo que diu... El vídeo es diu... Què hauria passat si Einstein hagués nascut dona? Ai. I fa així.
¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Este fenómeno que se conoce como Efecto Matilda en honor a Matilda Jocelyn Gage, la primera activista en denunciarlo... señala la injusticia que ha ignorado, de forma sistemática, los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia.
L'efecte Matilda...
Perdó, sí que és veritat que sonava com el Darth Vader, el pacient aquest. Ja està, res més, cap aportació. Seguim amb l'efecte Matilda.
Sí, endavant, Cèlia, amb la Matilda.
Dèiem que l'efecte Matilda vol reivindicar totes les científiques investigadores que no surten als llibres d'història i per això... la seva tasca s'ha acabat oblidant. Avui, a les xarxes socials, Marta, potser et sona per això, hi ha un munt de publicacions amb aquesta etiqueta.
Val, com un Me Too, més o menys.
Sí, seria això.
Amb les diferències.
Sí. I per això, avui us porto tres perfils de noies que van estar interessades en la ciència des de ben joves i van acabar fent grans descobriments.
Quimicefa.
Com que aleshores no se'ls va reconèixer la feina, des d'aquí avui els farem un petit homenatge.
Molt ben fet, Cèlia. Donem-los el reconeixement que es mereixen i tancat.
Sí, sí, sí. Vinga, la primera, l'amiga Marie Curie.
Tothom la coneix com Marie Curie, però el seu nom de debò era Maria Skłodowska. Mireu, va néixer a Varsovia, la capital de Polònia, l'any 1867. Quan tenia 23 anys, va marxar a París, a França, on va estudiar física i matemàtiques. I ja s'hi va quedar.
Així explicava la història de la Marie Curie a l'InfoCA. Va ser pionera en el camp de la radioactivitat i la primera dona que va guanyar un premi Nobel. No només això, en va aconseguir dos en diferents disciplines científiques, física i química.
No, no, dos premis Nobel. Toma
quina ja. Gran sèrie.
Posa-te'ls a davant, eh? Dos Nobels.
Val.
Els premis. La segona és la Rosalind Franklin.
Rosalind Franklin, que és una gran figura també científica britànica, que és la que va descobrir l'estructura en doble hèlix de l'ADN.
Dubtava, eh? Mira, tenia un 50%.
Rosalind, però un moment, que jo ho he sentit força bé, eh? L'has fet bé.
Bueno,
li diríem Rosalind Franklin.
Sí, que sembla més d'aquí, de l'Esquirol, de Cantoni.
Recordem-ho. És la descobridora de l'ADN. Ara sentíem el divulgador Joan Anton Català, que sí. En parlava, però podríem dir que és la desconeguda descobridora, perquè ella va fer una de les més grans contribucions a la ciència de la vida, però no va tenir reconeixement fins després de morir. Resulta que el seu company de laboratori, en Maurice Wilkins, li va robar els seus estudis i els va publicar. Per això, durant anys, se li ha atribuït erròniament a ell.
Mira, Maurice Wilkins, deixa'm dir-te que això és molt lleig, això que vas fer.
Molt.
I, per últim, la companya Ada Lovelace.
Ella es deia Ada Augusta Byron King i era l'única filla del Lord Byron, del poeta, no? Et preguntaràs què té a veure amb la ciència aquesta senyora tan aristocràtica, no? Doncs encara que no ho sembli, Ada Lovelace era una gran matemàtica.
No sé si l'heu reconegut, és la veu d'en Mainat i bastant forta la faceta barra fixació que té aquest senyor amb
les dones.
És que té un llibre i tot,
la ciència.
Amb la ciència.
Ah, perdó, m'he confós.
Té un llibre i tot, Es diu Ciència Optimista. El va fer el 2015.
A veure, que estic a la Wikipedia. Mira, diu que és expert en genètica i que va intentar muntar una clínica anti-aging.
Qualsevol diria veient-lo, eh?
A part d'Operació Triunfo.
Ah, és veritat.
Sí.
Tornem on era?
Sí, tornem, sisplau, a la de Lovelace, Cèlia.
Sí, va ser la primera programadora informàtica de la història i va crear el primer llenguatge de programació. I aquesta dona ho tenia tot, perquè sempre va sentir una forta atracció per les lletres, la lectura i la poesia.
Era un home del... bueno, una dona del Renaixement. Clar, perdó.
Gràcies per l'apunt. Sí. Hem repassat tres perfils molt interessants i ara el que farem serà parlar amb tres perfils actuals per avançar una mica en l'actualitat, perquè sí, estàvem tot en blanc i negre fins ara. Tres noies que han triomfat en l'àmbit de la ciència i la tecnologia i que treballen en projectes pioners. Les saludem de seguida per parlar de la bretxa de gènere en aquest àmbit. Avui és 11 de febrer, és el Dia Mundial de les Dones i les Nenes en la Ciència, però un dia mundial no soluciona res i és obvi que encara vivim en una societat on els conceptes noia, ciència i referents encara no els acabem de tenir encaixats del tot, per dir-ho d'alguna manera. És per això que avui hem convidat tres noies que es dediquen a aquest sector i volem que ens expliquin si han notat aquesta bretxa de gènere a la universitat i també al món laboral on ara estan treballant. Ens acompanyen la Marina, la Carla i l'Anna. Bona nit a totes tres.
Bona nit.
Bona nit.
A veure, la Marina Conquero, ets graduada en microbiologia de la UAB. Si hi ha alguna cosa que estem mal documentats, ens ho dieu, eh? Perquè també hi ha aquí unes paraules que jo és el primer cop que diré a la vida i vés a saber si...
Jo et desitjo sort, Roger, perquè déu-n'hi-do.
Sí, ja m'he com encallat una mica, si t'hi has fixat.
Sí.
A veure, microbiologia a la UAB. Treballes al laboratori de superresolució i nanoscòpia de l'Institut de Ciències Fotòniques des del 2016... i actualment estàs fent la tesi doctoral en biofotònica.
Efectivament.
Perfecte.
No he entès res, només he entès Autònoma de Barcelona.
A veure, perquè tothom ho entengui, i molt resumit, perquè hem de parlar d'altres coses, quina seria la feina d'un dia normal al laboratori? Molt resumit.
Doncs jo treballo en el laboratori de subresolució, com has dit. Uh-huh. El meu dia a dia seria que jo treballo amb gent que desenvolupa microscopis i jo els faig servir. En el meu cas, jo treballo, estudio com es comuniquen les neurones que hi ha dintre de l'ull, de la retina, uh-huh. I llavors jo hi ha dies que treballo al laboratori de biologia amb la meva bata, amb els meus guants, oh, on recullo les mostres i les preparo, i després treballo al laboratori d'òptica, on preparo les mostres i les visualitzo al microscopi.
Un comentari de qualitat, una bona moguda.
No, però ho ha explicat d'una manera molt planera. Sí, sí, ara a mi m'ha quedat claríssim.
A veure, anem per la següent convidada, la Carla Conejo. Ets la responsable dels programes de ciència de la Fundació Catalunya a la Pedrera, graduada en Biologia Humana per la UPF i has fet recerca sobre neurobiologia al Centre de Regulació Genòmica i la Universitat de Bologna a Itàlia. Sí?
Correcte.
Correcte. Llavors, a veure, quan parlem de programes de ciència que feu des de la Fundació de la Pedrera, un exemple. Per exemple, pràctic.
Pràctic. Agafem joves que els hi motiva això de la ciència, uh-huh, els agrupem tots en plan... els agrupem tots a l'estiu i els tanquem en un centre que reconvertim en centre de recerca, uh-huh, fem així una exprimida, els hi donem molta formació científica pràctica, laboratori, microscopia, tot això que fa la Marina, i quan surten, surten molt ben formats i els enviem pel món a fer recerca i a aprendre més coses.
Doncs
per resumir.
Doncs està guapo.
La
està
masia guapo dels científics.
Correcte. És que no ho podia haver dit millor.
Ai, mira que bé.
Mira.
Total, la pedrera dels científics.
També, clar. Sí, sí, sí. L'Anna Ruiz, tens 23 anys, ets enginyera de sistemes aeroespacials per la Universitat Politècnica de Castelldefels, et vas graduar el 2019... i ara treballes d'enginyera de sistemes de vigilància aeronàutica i aplicacions espacials. Ets tu.
Sí, soc
ets
jo.
Tu. Llavors, espacials ho tinc escrit en va. Espacials, sí, de l'espai. Aleshores, això vol dir que inventes coses per anar a l'espai?
Ho utilitzo, uh-huh, per controlar l'espai aeri de, diguéssim, d'Europa. A través dels satèl·lits tenia una possibilitat de desenvolupar tecnologia per fer un control aeri d'aquests avions. Llavors he pogut barrejar la meva passió, que són l'aeronàutica, i estic descobrint el món de l'espai.
Uau, no en tenies prou amb l'aeronàutica, que hem de sortir a l'espai.
Molt ben fet.
A veure, sí, són tres feines realment
no,
molt guapes.
No té cap al LinkedIn tot això, com les anaves presentant això, no té cap al LinkedIn,
no,
Roger.
No, no, no. Escolta'm, i eren molt més llargues les seves biografies, eh? L'únic que hem escurçat, perquè sé que esteu fent també altres coses, per si no estaven fent prou. A veure, entrem en matèria i pregunta obligada. Hi ha discriminació al món de la ciència pel que fa al gènere? Si responeu totes no, ho deixarem aquí, val? I s'haurà acabat
aquesta secció.
Hi ha discriminació o no, actualment?
Actualment, el que veiem és que als 6 anys, les nenes ja, d'alguna manera, ja hi ha una primera fuga de cervells científics de noies, perquè perceben que potser no se'ls dona prou bé, les matemàtiques especialment, no? Això ho sentim molt a les notícies, i llavors conforme va avançant aquesta escletxa es va fent una mica més gran. I on trobem sobretot aquesta diferència, discriminació en alguns casos, però diferència, és sobretot en posicions de lideratge. Un cop, jo crec que totes compartim que potser no hem trobat grans dificultats a l'hora d'estudiar ciències si ens han recolzat a nivell familiar, però després, a la que va avançant la carrera, a la que et vas fent gran, aquí sí que es nota molt i els percentatges són escandalosos.
Subscriviu?
Sí.
100%.
I de petites ja teníeu claríssim que us volíeu dedicar al món de la ciència i tecnologia o va ser una cosa més sobre la marxa?
Aviam, a mi sempre m'havia interessat tot el que era el món natural. De fet, jo volia ser astrònoma i al final he acabat fent biologia. Però sí, és com que tenia una curiositat especial per intentar entendre què és el que passava al meu entorn.
I us sentíeu una mica soles en aquest punt de dir, doncs a mi m'agradaria estudiar aquest tipus de carrera, però veig que no hi ha altres companyes noies que s'hi vulguin dedicar.
Per mi mai ha sigut un problema, realment, ser de les poques noies de classe. A tecnològic, a batxillerat, ja érem 30 nois i 4 noies, però a mi mai m'ha suposat un repte el fet de ser de les poques noies, sinó al revés, m'ha enfortit de dir, puc aconseguir-ho i aquí hem de ser-hi per donar veu a les dones, no?
El que hem fet aquesta tarda ha estat recopilar unes quantes dades que ara podem comentar. Per exemple, a les universitats cada vegada hi ha més noies estudiants en carreres de ciències, però a les tecnològiques encara són una minoria les noies. Concretament, per exemple, a les ciències de la salut, 7 de cada 10 estudiants són noies, mentre que enginyeria i arquitectura només en són 2 de cada 10. Ho comentàveu, no? Vosaltres, que heu estat en minoria a les classes, creieu que això és una cosa que al llarg dels anys o mesos aquestes xifres es aniran igualant i empatant? O com veieu el futur?
Jo això ho he notat 100% quan vaig començar a treballar a l'ICFO, no? Perquè realment jo en els estudis de microbiologia passava això, que la gran majoria eren noies i hi havia molts pocs nois. En canvi, quan vaig passar a treballar, em vaig trobar que era un institut de física i que el 60% eren homes. I sobretot el que és molt fort és quan mires quins són els caps de departament, que tots són homes. Llavors, a nivell d'estudiants, jo el que noto és que sí que estem millorant i que cada vegada hi ha més equitat, no? Però a la que passen als rangs es perden les dones.
Clar, la que escala és una mica, no?, en tota l'escala de poder.
A partir dels 30 anys comença a baixar i sobretot després de la tesi doctoral ja hi ha moltes dones que abandonen.
Això és el que es coneix com l'efecte tisora, perquè a l'hora que hi ha cada cop més noies que s'inscriuen a carreres científiques, conforme van avançant la seva carrera, van baixant en les posicions que ocupen.
Tenim també més dades apuntades per aquí, com que la diferència de gènere també es troba entre el professorat. A les universitats catalanes només hi ha un 23% de catedràtiques en carreres científiques i tecnològiques. Això també suposo que us heu trobat.
Sí.
I com és això?
En carreres, per exemple, de l'àmbit de la tecnologia i la física, com abans comentaven les companyes, el percentatge encara pot ser més baix, inclús, del 9 al 12, aproximadament, de catedràtiques. Sí que és veritat que en les biociències, jo que soc biòloga, aquesta diferència no la notem tant. Jo, per exemple, he tingut molta sort perquè sempre he tingut referents femenines en les experiències de recerca i laborals que he anat tenint. Llavors, crec que és molt diferent a nivell de sectors, com comentàveu vosaltres abans.
És un problema que el professorat sigui bàsicament masculí o no tindria per què ser un problema?
Jo sí que veig un problema perquè realment és molt necessari tenir referents, no? I quan estàs a la universitat jo tinc, he tingut algunes professores que per mi han sigut molt referents i que m'han guiat bastant a la universitat. Llavors trobo molt important que normalitzem també que hi hagi dones a la universitat, professores i investigadores.
Podríem fer un experiment que és, no sé, sortir al carrer i demanar a les persones que passen per aquí davant de Catalunya Ràdio que ens diguessin noms de científiques o tecnòlogues importants, i no sé si la gent ens en sabria dir gaires així d'entrada. Vosaltres n'heu tingut de referents, algú que tingueu rotllo amb un pòster a l'habitació, saps? Que diguis, veia màquina.
Jo he tingut referents de carn i ossos, és a dir, com comentava abans, m'he trobat amb diferents investigadores al llarg de la carrera que han estat referents des de petita, i moltes van estimular el que jo volgués fer ciència, no? Investigadores catalanes, i que per tant les podem conèixer, i això és el més important, perquè més enllà de tenir un pòster de la Marie Curie, que està molt bé, bueno, no la podrem conèixer, no? I penso que conèixer científiques de carn i ossos és important per les nenes.
Sobretot. També no sé on es ven el pòster de la Marie Curie, perquè...
Bueno, ara fan una peli.
Ah, doncs mira, potser arrel de la pel·lícula en faran més.
Bueno, de la mateixa manera que ara els escacs estan a tope,
clar,
no? Per el gambito de dama aquest. Doncs, mira, no sé. Què més? A l'hora de crear referents, com els hem de crear? És a dir, no sé si sou vosaltres les que ho heu de decidir, això, però algú d'aquí domina, algú té alguna idea de com crear nous referents per les noies en els vostres àmbits?
Aviam, és una mica complicat, perquè també quan et parlen de referents que podrien ser a nivell científic, te n'adones que les han passat molt putes a la seva vida. Llavors, tu quan ets petita no vols això per tu.
No, clar.
Llavors, doncs sí, falten referents, i també falta que s'expliqui la història com és, però jo crec que és important que motivem a les noves generacions i perquè ho tinguin més fàcils.
Clar, jo suposo també que en un món tan precari com és el de la investigació, això no ajuda gaire.
No.
Animar les noies que...
No
ajudi,
no.
Això.
Coste. De fet, és bo també no només donar a conèixer referents que s'hagin dedicat a la investigació, sinó referents que estiguin en diferents camps de científic. Jo mateixa estic a la divulgació i faig ciència cada dia. Per tant, jo penso que hi ha sortides i s'ha d'intentar trobar el lloc de cadascú, no? I intentar mostrar referents ben diversos.
Ben diversos, perquè realment quan mostres diversos referents i pots veure en el seu dia a dia què fan... No? Llavors poses més en context que ser, doncs, un científic o ser una astrònoma, no? Llavors quan tu a una persona, una nena o un nen petit t'expliques i viuen el que tu fas cada dia, llavors es posen una mica més en context de, vale, de gran podria ser això, podria fer aquestes coses, no? Això s'inspira.
Explicar-ho amb passió, no? Perquè realment és una feina que és molt complicada, sí que és veritat que ho passem malament quan no hi ha finançament, però després quan surten coses és algo que et neix de dins.
Molt gratificant.
Clar. Llavors nosaltres no fem això pels diners, està claríssim.
Us podeu guanyar la vida correctament?
Jo em puc pagar un pis a Barcelona, que crec que ara mateix dir això no és fàcil, no ho pot dir qualsevol.
Vull dir que a vegades es diu que, i ho diu tothom, no, que està molt mal pagada la investigació i tal, però suposo que també depèn a on estiguis investigant, o en general a l'estat espanyol, o a Catalunya en concret, no hi ha un duro per investigar.
La qüestió està en que la recerca és molt dependent de les beques, i les beques no totes depenen del mateix organisme, no? Algunes depenen d'Europa, algunes altres depenen del Ministeri Espanyol, algunes altres de la pròpia Universitat Catalana. Llavors, en funció de la beca hi ha bastantes diferències. Llavors, el si et dona per viure o no et dona per viure depèn molt de la beca que tens i el contracte que tens.
No sé si coneixeu a la Rocío Vidal.
Muy buenas, gatetes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Si hace 3 años me llegan a decir que con 28 primaveras iba a escribir Historia de la Ciencia, os me hubiese echado a reír, pero es la realidad. Por fin puedo anunciar que ya está a la venta Eureka, 50 descubrimientos científicos que cambiaron el mundo.
La Rocío Vidal, ara mentre l'estàvem escoltant, algunes de vosaltres fèieu que no amb el cap, però qui és? És la gata de Schrödinger, la segueixes?
Sí.
I explica'ns qui és.
És una noia que crec que és castellonenca i fa divulgació científica, a més fa divulgació científica a través de YouTube i de Twitch, i llavors té bastants seguidors i ara mateix crec que ha inaugurat un programa nou, que ara no sé si és a Play Z.
Sí, crec que sí.
I amb altres divulgadors científics, crec que el Javier Santaolalla, però és veritat que a Twitch, a YouTube s'està movent, s'està coent molta cosa de divulgació científica i és molt bo perquè són canals molt consumits pels joves.
Uh-huh. I això pot ser un gran reforç, no?
I tant.
Per normalitzar la situació i igualar-la, sobretot
bueno,
amb les dones.
I aspirar a altres carreres també, perquè al final els nens, tu si preguntes a les classes, els nens volen ser youtubers, doncs potser que ho siguin de ciència i ja matem dos pàjaros d'un tiro, no?
Doncs mira, no estaria malament.
Això està començant a sortir ara amb els projectes d'investigació. Cada vegada més et demanen que et facis una pàgina d'Instagram o un Twitter del projecte. Llavors això també és una manera d'arribar als joves. Uh-huh.
Clar, això vol dir que teniu com un doble compromís, a part d'investigar, se'm demana que ho comuniqueu i que us convertiu...
I que us entenguem, que aquesta és l'altra.
És que aquesta és l'altra, perquè explicar ciència... pels que no hi entenem, costa molt. Jo em vaig obsessionar un temps perquè vaig llegir un llibret sobre física quàntica, vale? Esmorzar amb partícules i em vaig tornar boig, saps? Perquè vaig pensar...
No vas entendre res. Vas arribar a entendre alguna
crec
cosa?
Crec que ho vaig entendre malament, perquè em sembla una flipada molt bèstia, saps?
I potser t'ho van explicar malament, no? Que no sigui això.
O que no ho entengués bé, que realment la mecànica quàntica sigui una autèntica bestiesa, però en parlarem un altre dia, d'això.
Sí, un altre dia.
Teníem moltíssimes més preguntes per parlar amb vosaltres, i això vol dir que amb un dia internacional a l'any sobre la temàtica crec que no és suficient, crec que se n'hauria de parlar més sovint. Per tant, us convidarem un altre dia, en parlarem amb més calma. Jo només volia preguntar-vos, hi ha eleccions aquest diumenge, vale? Llavors, no us demanarem a qui votareu, però creieu que Catalunya, o qui prengui, qui governi a Catalunya, pot fer més en temes de ciència? Podem invertir més? No sé, poden millorar algunes coses? Què milloraríeu cada una de vosaltres molt ràpidament?
En realitat, el que cal és una millora del pla d'ensenyament a nivell de les ciències, tant a primària com a secundària, i també una millor interacció del que serien les institucions científiques amb els centres educatius, no? Per exemple, jo des de la Fundació fem una mica de pont, no?, de connexió entre el que serien els centres educatius i aquestes institucions per facilitar l'accés d'aquests joves allà. Llavors, jo penso que si tots aquests mecanismes que ja s'ha plantat la llavor es potencien, bueno, d'aquí 4 anys podem estar molt millor i votar encara millor, no?
La NASA catalana, que sempre surten en els debats.
Jo crec que s'haurien d'augmentar els pressupostos, això està claríssim, perquè no pot ser que hi hagi aquesta fuga de cervells, no? Tothom marxa pel fet de que Barcelona s'encareix i els sous no donen, i a sobre recerca és pràcticament impossible aconseguir un contracte. Doncs que es creïn contractes fixes, això seria important, i després que intentem fer alguna cosa per reprendre i que aquests investigadors que han marxat tornin.
I a part d'això també invertir i canviar una mica el model d'educació que tenim per crear més referents i per fer una societat molt més inclusiva i amb perspectiva de gènere, i no només inclusiva en el fet del gènere, sinó també racial, cultural i tot el que diuen les meves companyes, que estic super d'acord amb que hem d'invertir molt més en ciència i tecnologia i amb el New Space.
Polítics catalans, aquí teniu la llista
escolteu-les,
dels deures.
Escolteu-les d'una vegada.
Exacte.
Són el futur.
I feu, com a mínim, algunes de les coses que ens han proposat, que jo crec que tenen bastanta raó. Marina, Carla i Anna, moltíssimes gràcies per haver vingut. Bona nit i us prometem que tornareu un altre dia i no esperarem un any a tornar a parlar d'aquest tema. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bona nit.